La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de deu del matí del dimarts 9 de gener de 2024, primera tertúlia de l'any 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Ja sabeu que totes les tertúlies es poden escoltar a través de la ràdio, la 91.5 de la FM, la normal, la de sempre, l'analògica, la de la rodeta, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils, de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Toni Ramon, director de l'Ateneu, molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, molt bon dia.
Bon dia.
I encara que abans s'ha de situar perquè estava entrant per la porta, deixem que s'assegui tranquil·lament. Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per cert, que ahir vam rebre un correu que la Unipau aquest any fa 40 anys, oi? Aquest 2024, molt bé, tindrem temps de parlar-ne i ja farem, sí. Però mira, ahir se'm va encendre la bombeta, dic, mira, doncs la felicitaré per la part que li toca.
I perquè la setmana que ve farem una roda de premsa per...
Correcte, sí, sí, fantàstic. Doncs res, com deia, del 40è aniversari en tindrem ocasió de parlar-ne durant aquest any. Volia començar amb la tertúlia, bàsicament amb el gest que acaba de fer ara la Neus, que ha sigut, direm, mocar-se, que és aquesta sensació que tenim tots d'encostipat, de congestió, fins i tot de grip, algú Covid per aquí al mig barrejat, tot i que els experts diuen que molt menys, o com a mínim al mateix nivell que el Nadal passat, però sí que la grip ens ha atrapat, etc. No sé si l'heu passada, no l'heu passada aquest Nadal, vosaltres?
No sé, jo tenia mocs i vaig estar dos dies fotut, però no em vaig preocupar massa. Mon pare és metge, em va dir, serà grip, però tampoc ho va comprovar especialment, li va preocupar poc, em veu que em va veure bastant vital i endavant, saps?
No vas fer aquest multitest que venen a les farmàcies ni res,
no,
eh?
Saps això d'en casa d'Herrero, cuchillo de palo? Pues va passar exactament això. Manteta, un dia, i ja funciona.
Ja corre, molt bé. Vosaltres?
Bueno, més o menys igual, eh? Jo crec que al final el que hem après de tots aquests anys de pandèmia també ha sigut a fer aquella bondat necessària, no? No trobes, o sigui, jo no m'he trobat massa malament com per dir, ui, m'he d'anar a fer una prova o he d'anar al metge, en absolut, eh? Però, bueno, ja fas vigiles de no estar a prop, sobretot de gent gran o vulnerable, i, no? Intentar, bueno, tenir certes mesures, allò, ja no et fas petons quan et sents encostipat, mm-hmm. Potser no dones la mà, no sé. Per sort n'hem après una miqueta, mm-hmm. I crec que ho portem d'una altra manera, no?
Sí, vols dir que n'hem après?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
La Neus i jo estem una miqueta.
Va, deixeu-me ser optimista.
I tu, Neus, has passat?
Jo no, la veritat és que jo no he passat la grip, ni al meu entorn tampoc. Hi ha hagut ningú amb grip. La veritat és que jo sóc molt resistent. No crec que hagi... Potser he agafat una grip en tota la meva vida. Però això que diu el Toni Ramon de què hem après, jo crec que pensàvem que aprendríem, no? Quan el Covid, sembla que tots vam interioritzar molt totes les mesures de prevenció, de rentar-nos les mans, de portar mascaretes, de quan estàvem... No? Semblava que totes aquestes mesures, en certa manera, es quedarien per sempre per situacions com aquesta, no? Fins tot, jo recordo que jo, quan el Covid, al final, quan portàvem mascareta a llocs tancats, deia, oi, això ho faré sempre. El tren, per exemple, ho faré sempre, perquè és veritat que moltes vegades al tren et trobes a persones estornudant o tossint davant teu, o tu mateix estàs encostipat. I pensava que això ho interioritzaríem tots molt, i no.
Però aquests dies hi ha hagut, o sigui, pel carrer s'han vist mascaretes, fins sí. I tot abans de que sí, sortís l'anunci de que en els centres sanitaris s'han de portar, però això fa uns anys, o sigui, abans de la pandèmia no passava, o sigui, la gent estava encostipada i anava tranquil·lament pel món, no? I aquests dies gent passejant o anant a comprar, etc, he vist mascaretes, sí, cosa que abans no passava.
És veritat que algunes sí, abans només les portaven els xinos.
Exacte, sí, sí.
Molt bé. I no sé si per aquest malestar o que esteu explicant heu hagut d'anar al CAP o per algun altre motiu heu passat pel CAP, heu vist una mica aquest, com estan els CAPs i hospitals d'urgències, no he tingut l'ocasió de veure'ls. No, perquè ara hi ha aquesta d'allò de si estan col·lapsats, no estan col·lapsats, en quina situació estan, no? Llavors aquí tenim el tema també més diguem, de nom, no? Què vol dir col·lapse, no? Què significa exactament col·lapse? Clar, jo ahir vaig parlar amb un metge, amb el Manel Cervantes, un santcugatenc, que és el cap d'epidemiologia del Taulí, i va explicar que col·lapse, el que és col·lapse és la primavera del 2020. Allò va ser un col·lapse. Ara estem en una fase en què sí, que hi ha molta gent, que estan bastant al límit, però que s'està aconseguint atendre a tothom. I com que es fa el... Que això, no, ara no sé des de quan fa, que és aquest triatge previ dels malalts, em posava un exemple, diu, si tu vas amb una mica de febre i una mica de tos a l'hospital, potser et tocarà esperar-te 4, 5 o 6 hores, perquè si ve algú que s'està ofegant, l'atendran el primer encara que hagi arribat després de tu, no? Com un exemple del que pot passar, no? I aquesta sensació, doncs algú que està allà, que se sent malament, clar, evidentment, aquella persona es troba malament i veu que no li fan cas i que tarda, doncs estan col·lapsats. I ell deia que col·lapsa no, sí que és cert que els metges han de fer un sobreesforç, que ells també fan vacances, que n'hi ha de baixa, que també tenen la grip i per tant agafen la baixa, i que gràcies a una mica un sobreesforç de tots no hi ha col·lapse. Però aquí no tothom hi està d'acord, eh? És a dir, no sé com ho veieu vosaltres. Estan col·lapsats, no estan col·lapsats, o estan simplement al límit i ja està?
No, bé, segurament és la visió que deia, no recordo el nom que has dit.
Manel Fernández.
Manel Fernández. És així, és a dir, però és que ha passat sempre, quan ha hagut un pic de grips i constipats, sí. I tal, a més molta gent va directament a urgències de l'hospital, depèn de com, que no acaba d'entendre què feu, no? I potser no és tan greu, vull dir que pots demanar una cita al metge capçalera. El problema és que les cites del metge capçalera moltes vegades tardes tant que se n'ha anat del constipat, i si és greu ja no...
Per això van a urgències, no? O sigui, com que la primària sí. No acaba d'anar com ens agradaria, no sé si com hauria, però com a mínim com ens agradaria,
Llavors per a mi el debat de fons no és tant si es col·lapsa o no el servei d'urgències, sinó com tenim estructurada la sanitat perquè l'atenció primària dona resposta a allò que ha de donar resposta a l'atenció primària, i ahí sí que tenim un repte que ve de molt lluny. De fet, els col·lectius per la sanitat pública de qualitat, Marea Blanca i companyia, fa anys que reivindiquen, no?, que han de posar més recursos en sanitat, en atenció primària, en sanitat pública. Fins i tot hi ha compromisos polítics d'anar incrementant el pressupost, però sembla que mai arribem a aquesta fita, no? I pel camí ens trobem aquestes coses, que quan hi ha una situació de grips, de no sé què, ja no parlem de la pandèmia, òbviament, doncs, bueno, no, potser no es col·lapse, però sí que el sistema es veu més tensionat.
Mm-hmm. Jo crec que sobretot el tema és aquest, no?, que l'atenció primària no fa la funció que crec que hauria de fer, de cribar totes aquestes coses, i llavors passen per urgències o passen directament pels hospitals situacions que de cap manera haurien d'estar allà, i llavors col·lapsen o provoquen situacions similars al col·lapse als hospitals per coses que allà no haurien de ser. O sigui, una grip no hauria d'anar mai a un hospital, no? Ni hauria d'anar per urgències, perquè hauries de poder trucar al teu metge de capçalera i que t'atengués, perquè al final és una visita de 5 minuts la d'una grip. No sé.
Mm-hmm. I també una primària amb dèficit com tenim també provoca que els casos greus quan es detecten i quan arriben a l'hospital són molt més greus que si s'haguessin sí. pogut atendre sense esperar aquests 15 dies, no?, que moltes vegades molts metges de capçalera de Sant Cugat tenen com a llista d'espera. No és una cosa estranya trucar o enviar un correu via un missatge via La Meva Salut i que et diguin que no hi ha hora fins al cap de 15 o 20 dies per una visita ordinària, no? Llavors, clar, tu pots pensar que és una cosa ordinària, però vés a saber amb què acaba, no?
Sí, està clar. Hi ha una mica de supòs, no?, el que diu la Neus, no?, una part de responsabilitat del ciutadà, no?, de saber fer servir bé cada un dels serveis. L'altre és que estiguin, potser si no es fan servir bé és perquè clar, jo si m'he d'esperar 15 dies doncs me'n vaig directe a l'hospital, o si vaig al CAP perquè em derivin a l'hospital, me'n vaig directe a l'hospital i m'evito dues visites, no? Que és el com funciona el cervell de la majoria de gent que anem atabalats i que no estem o no tenim el temps de poder de perdre'l amb un parell de coses, no? I llavors també jo he sentit aquests dies que es parlava de dir, clar, qualsevol sistema no pot estar preparat sempre per als pics, no? És a dir, de manera estable per quan hi ha un pic, així en general, igual que explicaven que no pots tenir a Catalunya, diguem, allò de qui tenia bé, no? Per un cop cada 10 anys que passa això, no? Que, sí, el dia que passa ens posem les mans al cap, però no podem, no? Pues, un exemple d'això. Però alhora sí que s'ha de preveure, i més quan això és cíclic, no? Escolti, no, és que el desembre, febrer, gener i febrer, potser sí que cal sempre reforçar, no sempre, però aquests 3 mesos o 2 mesos, gener i febrer, sí que potser que caldria, no? Per tant, bueno, una miqueta de tot.
Deixem-me. Digue'm. Dius, les imatges de sales d'espera plenes o de, fins i tot de passadissos d'hospital amb lliteres, amb gent en allà, pseudo-ingressada, les hem vist molts anys, no? I per tant, certament, o sigui, reforçar la primària i reforçar aquests pics és, vaja, indispensable, no? I a més que realment es pot preveure, fins i tot quan prèviament ja et diuen, no? Poden arribar a saber, evidentment amb tots els dubtes per davant, però es pot arribar a saber quina variant de grip arribarà, quina afectació poden calcular que pot arribar a tenir, etc. Al final els recursos de salut són els que són i els professionals disponibles també, que aquest és el gran problema, que moltes vegades parlem només del pressupost, que evidentment que hi ha d'haver més pressupost, no ho estic discutint pas, però el problema també és a l'hora que anem al mercat laboral, en quin estat es troba aquest mercat laboral de la sanitat, i com molts professionals marxen, no? Vull dir, el dia que hi hagi jubilacions de molts metges, i això ja se sap avui en dia, no sabem d'on trobarem aquests professionals que hauran de cobrir aquestes places, i això, però això queda només amb el debat del pressupost i, bueno, també el del personal i el de la formació d'aquest personal.
Però jo crec que això té a veure amb el pressupost també, perquè marxen.
Sí, els que marxen a treballar fora per un millor sou.
Perquè no és que no tinguem estudiants de medicina, n'hi ha molts, i que acaben les carreres i després què passa? On estan? Si no estan aquí és perquè els sous d'aquí no són competitius, no, els sous d'aquí no compleixen les seves expectatives, no? I llavors acaben marxant a altres països d'Europa a treballar. Llavors continua sent un problema de pressupost, no? Però al final tot es redueix aquí. Al final la primària, o sigui, una mica la clau seria reforçar la primària i això també és un problema de pressupost.
Bueno, jo crec que són moltes coses. És places disponibles, és a dir, quina quantitat de places tenim, per exemple, d'atenció primària que dèiem, no? És una qüestió de pressupost i també és una qüestió dels incentius laborals que no tenen a veure la qualitat laboral, sinó en la teva realització professional. Si tu estàs en un hospital de primer nivell, no? Pense, per vincles familiars, l'Hospital de Sant Celoni, que és un hospital molt menut, que funciona quasi més com un CAP que no com un hospital, perquè a la que hi ha alguna cosa greu et deriven a un altre lloc. L'incentiu professional que té la persona que arriba allà, bueno, és el que és, perquè sap que a la que tinga una cosa que li pot semblar més interessant com a realització professional, és un repte, li la trauran i se n'anirà a un altre lloc. Per tant, cuidar també aquelles places, no dic que ara l'Hospital de Sant Celoni o el que siga, hagi d'encarregar-se de els temes polèmics, però que tinguin altres incentius, perquè si no, en alguns llocs també es dona una mobilitat molt gran que fa que acabes no tenint ni un metge de referència en alguns casos, no? I per tant, també hauríem de cuidar tot aquest sistema. I després, en Catalunya especialment, passa una cosa, que és aquest model públic o privat, no?, en què hi ha consorcis mutues que gestionen la sanitat, que en alguns casos està passant, que com si vas directament a la part privada et paguen millor, tot i que després quan hi ha alguna cosa complicat acaba fent-ho a la pública, que això no falla. Clar, pues els metges tenen l'incentiu de dir, va, em vaig a la privada. Jo tinc un amic que la seva parella és infermera i va acabar en la part privada de Mutua de Terrassa en el moment que van tindre dos xiquets, perquè necessitaven més diners i la forma era anar-se'n a la part privada. Bueno, pues, això passa, i això és part del debat, ja és una qüestió de model, fins i tot, ja no és només les places i el pressupost, sinó anem a permetre que la mateixa empresa que té contractada des de la gestió pública pugui proposar als seus treballadors que estan fent el servei públic, ara te'n vas a la privada que et paga més. Està fent-se competència ella mateixa. És una cosa estranya, també.
Bueno, abans, no sé si encara passa, però quan jo era petit, el meu metge capçalera del CAP tenia després la consulta privada, seva pròpia,
sí,
la seva pròpia.
Encara passa.
I encara passa, no? Jo això no ho tinc present, però si no, passa amb institucionalitzat, no? Passar sí. amb Mutua Terrassa el cas que ens, sí, que ens ocupa, sí, que ens toca a nosaltres. Molt bé, doncs tanquem la carpeta de la grip i anem a passar a les activitats nadalenques. És la primera tertúlia després del Nadal, tot just el dissabte podem dir que vam tancar aquest període, no?, amb el dia de Reis, tot i que les activitats en si mateix van acabar el dia 5 amb les cavalcades. Vau tenir l'ocasió de veure-les, què us van semblar, Toni? Perquè sé que el Jordi va estar al COI i per tant no la va veure. Et preguntaré què tal la cavalcada del COI.
Bueno, però... pues no acabem mai.
Però les de Sant Cugat o la
no, jo vaig veure la del centre, les criatures, i no em vaig desplaçar als districtes. Bé, millorant.
O sigui, millorant.
Respecte a altres anys, va millorant. La rebuda, jo crec que molt mal dimensionada, en el sentit de que, per exemple, la gent que estava a les voreres de Pla del Vinyet ja no sentia els equips de so, i per tant el Parlament que poguessin fer Ses Majestats doncs no es va sentir directament. I després la reflexió, que sóc pesadet, que faig sovint, és els espectacles que dirigim als nens, pensem-los pels nens, no pensem-los pels pares. L'espectacle era molt xulo, de dansa vertical a la paret del Teatre Auditori, però era molt xulo per nosaltres. Els nens anava sentint, no?, tant la meva petita com altres que estaven per allà a la vora, de, bueno, i els Reis quan surten, no?, i els Reis quan venen. Vull dir que potser hem de pensar més pels nens i no pels adults aquest tipus d'espectacle. Però la cavalcada, molt bé. Jo crec que els últims anys s'ha fet un esforç, no?, per anar millorant les carrosses, el recorregut, per cert, també molt més llarg, però crec que va funcionar. No sé què diuen els organitzadors, perquè no els he sentit. Però, malgrat ser un recorregut molt llarg, va ser una cavalcada àgil. En 2 hores es va fer tot el recorregut, i per tant, jo crec que molt bé, que hi ha hagut aquestes incorporacions. Falten coses, o sigui, jo crec que falta música en directe, bandes en directe, etc. I potser ja, pel meu gust personal, posaria un altre tipus d'ordre. Però, en general, bé, els hi poso bona nota. I seguir... No, passa una cosa, que hi ha tota la cavalcada, no? Presenten les diferents carrosses, les diferents parts de la cavalcada, i els 3 reis passen junts, els 3 a darrere. Bueno, potser ho repartiria, però això ja és el meu gust personal, Això ja... No, faria durar una mica més la passada dels Reis, no? De, mira, ara ve un, ara ve l'altre, i ara ve l'altre, no? Però no allò tot seguit, i entremig posar-hi, doncs, jo què sé, aquests sèquits que hi havia al principi, doncs anar-los repartint. Però vaja, que això ja és... fila prim, Però sí, s'ha millorat, i jo crec que l'esforç que porten anys, doncs, per millorar la cavalcada de Reis, doncs, es va veient els resultats.
Molt bé. I vas anar amb els nets?
Sí, vaig anar només amb una neta, amb la més petita, a la cavalcada, i té raó el Jordi amb això que els Reis arriben al final els 3 junts, perquè se'ls fa molt llarg, perquè com els espectacles tampoc estan pensant necessàriament per nens, totes aquelles danses amb aquells inflables blancs i no sé què, era com, i els Reis, saps? I llavors, quan arriben els Reis, passa molt ràpid, sobretot Baltasar, no sé què li va passar, que li va entrar molta pressa.
Potser la pluja, no?
Jo crec que va ser la pluja, que li devien dir, accelereu, que cada vegada plou més. I llavors és com que molta estona esperant, molta estona veient coses, i després els Reis, que si anessin més espaiats, crec que té raó el Toni, que seria millor. Però vaja, la cavalcada va estar bé, els nens jo els veia molt, molt contents i tal. Si parlem de les activitats de Nadal, el propi ajuntament, segueixo?
Sí, de veritat.
Però jo crec que el propi Ajuntament ha fet ja aquesta valoració, no? Però jo crec que el de treure l'embalat i les activitats infantils, jo crec que ha estat un error. Que si s'havia de fer retallades, doncs no sé per on s'havien de fer, però amb les activitats de Nadal, però justament això que era altres anys, era fantàstic, no? Estaven tots els nens de Sant Cugat aquí darrere la Pollancreda jugant, perquè a més hi havia activitats per totes les edats. Jo que tinc nens des de 15 fins a 2 anys, doncs hi havia coses per fer tots, no? Que si el rocòdrom, que si les coses aquelles... I veies que estava això ple de... No? Totes les famílies de Sant Cugat sabien que tenien aquest recurs, i les vacances tenien, no sé, com un incentiu. Jo crec que era l'activitat... jo crec, més important que hi havia a Sant Cugat per les festes de Nadal, i treure justament això jo considero que ha estat un error.
Crec que ells també s'han adonat, almenys ho crec, per les declaracions de la regidora de Cultura, encara que s'ha guardat si l'economia ho permet, aquella cueta per si les mosques, però crec que sí que faran l'esforç, perquè aquest govern es caracteritza precisament, no?, per estar molt a prop de les famílies, dels ciutadans, d'escoltar-los molt, i això ha sonat molt. El no hi ha embalat aquests dies ha sonat molt. Sí, sí. I Jordi, bueno, primer, re, una punteta. És millor, suposo, la cavalcada d'Alcoi que la de Sant Cugat.
Bueno, és la cavalcada que he vist tota la vida. Estem en el centre del debat perquè hi ha 350 persones pintades de negre, o sigui que la cosa pinta superbé.
Oh, blackface!
I serà molt difícil de canviar perquè és com si de sobte si digueren gitanes té algo que hem de canviar. Hecatombe en el poble, no? Vull dir que, i estem una mica encara així. Ja. Coses a poc a poc, ja farem... És tot un debat molt interessant, però no és el tema d'avui. Sobre les activitats de Nadal, jo, que la cavalcada no la vaig veure, per tant, valoracions d'on van els Reis i tal, no les puc fer. Sí que em va sobtar la proposta del Teatre Auditori i em sembla que no s'adequava al que deies del públic infantil. Jo quan vaig veure les fotos dic, no entenc res. I a les pròpies imatges deies, no és un espectacle pensat per a l'arribada de Reis. Jo crec que més gent pensa això mateix. I que potser enguany tenia un cert sentit perquè coincidia l'aniversari del Teatre Auditori, però si es manté allà s'haurà de repensar molt, i si no, no passa res, arriben a Reis a un altre lloc i no hi ha cap problema. En tot cas, és una reflexió que han de fer els organitzadors. Sobre les activitats, estic d'acord en el que deia la Neus, perquè crec que una de les capacitats que ha de tindre la programació de Nadal no és fer moltes activitats i ja està, sinó ser capaços de crear espais aglutinadors, que vagi gent de totes les edats i que, bueno, però el que passava en l'envelat, el que passava en aquests espais que ja buscaven aquesta unió. En el moment que carregues espais de trobada, el que fas és que siga com una programació llarga i tu tries només la parcel·leta que t'interessa. I això crec que és molt poc interessant, fins i tot de cara a generar una identificació col·lectiva de què entenen els encugatencs pel seu Nadal. Si estem orgullosos del Nadal, hem de tindre llocs en què tothom es sent identificat en aquell Nadal. Jo crec que el Quinto és un espai, Pedra i Sang pel recorregut històric que ja té i perquè explica una història molt encugatenca també ho és, tot i que potser no arriba tan públic com podria ser possible, no? Però llavors hem de cuidar tots aquests elements que fan que el Nadal encugatenc sigui únic, especial, i ens l'estimen tots molt, no? Bueno, jo crec que en el context de retallades van fer una aposta arriscada i crec que s'han donat compte de l'error. Però, clar, no sé, si la qüestió va de números ja veurem què passa l'any que ve. També és difícil, una programació de Nadal també són molts diners. I si depens molt de voluntariat, doncs has de tindre molta gent disposada a fer aquest voluntariat i tampoc és fàcil, no? Per tant, bueno, l'equilibri entre tot això no és senzill i a veure quina resposta dona el govern de cara a l'any vinent.
No, caldria conèixer una mica la lletra petita del pressupost, no? Per què no hi ha diners, diguéssim. Bueno, per què no hi ha diners ho sabem, però per quina cosa de Nadal no hi ha diners? No sé quin cost té muntar l'envelat, podem substituir la infraestructura envelat per equipaments, o sigui, es pot fer un muntatge als pavellons, també aquells dies els pavellons estan lliures, hi ha competició esportiva, vull dir, que és un trencaclosques complicat, no? Però, bueno, potser és cert llogar una carpa en èpoques nadalenques, quan molts municipis de Catalunya lloguen carpes, doncs no és que estiguem en el millor moment del mercat, no? Però potser en equipaments públics es podria fer aquest tipus d'activitat, no? Vull dir, tenim pavellons, però també tenim escoles, també tenim instituts on potser entre patis, gimnasos, pistes, etc., podríem anar muntant activitats, no? Vull dir que a vegades no s'acaba el món per no tenir les quatre parets d'un embalat, no? El Quinto mateix és el gran exemple, no? De no hi ha embalat, doncs hi ha un pavelló. Doncs, bueno, anem a mirar altres solucions, no? I torno als Reis un moment, bueno, ja ho he dit abans i tu amb les imatges ho has vist perfectament, Jordi, no? Que l'espectacle no era pensat per nens, però sí que el lloc el vaig trobar força adequat. Sí? Perquè, per exemple, quan va arribar al monestir l'any passat, els Reis van arribar al monestir, és espectacular arribar al monestir, jugues amb el campanar, a més com tenen el campament reial al claustre, doncs ja ho tenen molt a propet i segurament per Ses Majestats és molt còmode, però la sortida del monestir fins a iniciar la cavalcada és molt complicada, perquè, bueno, has de tenir les carrosses a la plaça de l'Om, treure-les de la plaça de l'Om i posar-les fins o plana de l'hospital o indústria per anar... O sigui, va ser una sortida lentíssima, i en canvi la sortida de Teatre Auditori va ser molt ràpida. Un cop es van fer els discursos i els Reis ja van baixar les escales que els havien preparat, de seguida ja cap a carrosses i va arrencar la cavalgada. Per tant, el lloc potser és bo per lo ampli que és, potser n'hi ha d'altres a la ciutat, però aquí el vaig trobar bo. L'espectacle és el que va fallar, malgrat que l'espectacle era xulo, però era xulo des d'un punt de vista adult, no per iniciar una cavalcada.
Sí, sí. El que dèieu de l'ús del pavelló, pel Quinto i tal, Bueno, el hockey, que és el que fa ús del el PAP 2, on es va fer el quinto, sí. Doncs s'ha queixat de que, diguem, no, que s'ha quedat el parquet malament, i ara en aquests dies precisament l'estan netejant perquè, bueno, s'ha doncs, filtrat, tot i haver posat una catifa especial, que es veu que no és gens barata, posar-la de protecció, doncs, bueno, doncs, cervesa i altres coses s'ha acabat filtrant i s'està ara netejant en això. Vull dir que tot té pros i contres, que segurament els de l'esport sí, sí. Diran no.
A Sant Cugat falta un pavelló sense parquet. Jo fa molts anys que ho dic. Mm-hmm. O sigui, fa falta quatre parets i un sostre, per fer-nos una idea, tipus recinte firal, però o sigui, un pavelló sense parquet que no en generi aquests problemes. Mm-hmm. Perquè si fem un pavelló esportiu pensant en poder fer activitats lúdiques, culturals, cíviques, etc., tornarem a tenir el problema perquè aquell pavelló durant l'any l'omplirem d'equips esportius, òbviament, només faltaria que el tinguéssim tancat, però en canvi un recinte molt, o sigui, molt més diàfan, fins i tot menys equipat, mm-hmm. però que pugui servir per aquests tipus d'esdeveniments, crec que és una de les mancances de la ciutat. No dic que després puguem fer grans fires comercials, no ho sé, però bueno, potser si ho tenim, sí.
Espai polivalent.
Llavors, un espai, així, bueno, jo vulgarment li dic això, pavelló sense parquet, però seria un espai firal.
Tens raó, a Granollers hi ha el recinte Rocomberi, un pavelló gran, aquell dins de Serra, no? Que és un pavelló, com diu el Jordi, molt gran.
El Toni.
Ai, el Toni.
Has canviat el nom dos vegades, ja.
Sí? Sí. És que són dos noms.
Està bé.
Amb les dues vocals iguals i a més... Bueno, doncs com diu el Toni, un pavelló així, no? Molt gran, molt diàfan i sense parquet i que serveix per moltes coses.
Molt bé. Perfecte. Doncs passem al següent tema, tanquem el tema de Nadal, veurem ara què passa. Ens han de passar encara la nota amb les dades, no? de participació, etc. Veurem, no? si ha sigut més alta o més baixa o tant és, però bé, en tot cas la valoració ja està feta. Va una mica relacionat el següent tema amb el Nadal en el sentit de les retallades, no? És a dir, si aquest Nadal ha sigut una mica més, una mica menys que altres anys, és en part per aquestes retallades que s'han hagut de fer, que ja s'han avançat el 2023 i que notarem més el 2024 amb el pressupost que s'ha aprovat. I una de les coses, diguem, amb el pressupost s'ha retallat molt, perquè es va decidir, una decisió política, que ho hem parlat més una vegada, no apujar els impostos, no? Mm-hmm. En especial a l'IBI, que és l'impost més gran i el que més recapta i el més estable en la majoria de ciutats. I aquí a Cugat Mèdia vam fer l'exercici de mirar les ciutats del nostre voltant, les ciutats catalanes grans, que han fet, no? en aquest impost aquest any. I, bueno, doncs comparant-ho, hem vist que tant Sabadell, per exemple, ha aprovat un pressupost i ha aprovat unes ordenances amb una pujada del 15% de l'IBI. Rubí, la nostra ciutat veïna, l'ha aprovat amb un 12%. Aquí és important de dir que en les dues ciutats manen els socialistes, però a Sabadell aquesta pujada s'ha aprovat amb el suport de Junts i a Rubí s'ha aprovat amb PSC i Esquerra Republicana. D'acord? Llavors, aquestes dues ciutats són les que encapçalen el rànquing, però moltes ciutats han apujat impostos. Només Barcelona em sembla que no els ha pujat, però perquè direm l'oposició ho ha bloquejat, ja que el Collboni està sense majoria en el ple de Barcelona. Alhora, també cal dir que Sant Cugat és una de les ciutats que té l'IBI més car de Catalunya, malgrat tenir un dels coeficients més baixos de Catalunya. És a dir, com que el coeficient, em sembla que van de 0,5 a 1,1 i Sant Cugat està amb 0,52,8, és a dir, de la franja més baixa d'aquest gravamen que es diu, però alhora, com que el valor cadastral és bastant alt i encara caldria actualitzar-lo, o sigui, encara està per sota el preu de mercat, però el valor cadastral és dels més alts, doncs és la ciutat on es paga l'IBI més alt, val? Vull dir que en totes aquestes situacions no sé què en penseu. S'hauria hagut de pujar ni que sigui l'IBI 2 punts, 3 punts. Bé, és un debat que diguem, el vam viure el dia del ple del dia 22.
El problema que té l'IBI és que és molt difícil fer tarifació social tu pots aplicar subvencions posteriors, però no pots cobrar-lo de forma diferenciada en funció de la renda. És una subvenció posterior el que pots aplicar. I això ho dificulta molt, perquè és cert que en el moment que tu decidixes pujar l'IBI, afectarà de partida a tothom igual. I en tot cas, després pots subvencionar alguns casos. Potser el que calia era haver aprofundit en aquestes subvencions posteriors per a intentar que el marge de millora d'ingrés de l'Ajuntament, això, que millorara, no? Però jo crec que en el fons de tot plegat hi ha un altre tema que s'escapa molt de Sant Cugat i que també evidencia que la situació econòmica, tot i que evidentment el govern anterior té responsabilitat, i així ho han reconegut fins i tot membres del govern anterior, per tant, res a dir, s'escapa molt més enllà de la gestió d'un govern concret. I és que les administracions locals necessiten una reforma del seu sistema de finançament, perquè de fet estan fins i tot assumint moltes competències que li són impròpies, però si no ningú prestaria. I això és un cost que estan fent en els recursos que se li donen per a unes competències que són menors que les que està aplicant, no? Llavors crec que caldria revisar algunes coses importants, i crec que l'exemple més clar que ha sigut la gran clatellada en aquest moment és el tema de les plusvàlues. Les plusvàlues va canviar el sistema de càlcul, això ha suposat més o menys uns 10 milions menys d'ingrés del que s'havia previst inicialment l'any passat, un error també de planificació, si voleu, no? de previsió econòmica, però en qualsevol cas, vale, ho has previst malament, però igualment tens 10 milions menys, i tu estaves prestant uns serveis que necessites aquells diners per a prestar-los, no? Per tant, crec que Sant Cugat, més enllà de treure pit, com està fent el govern, sembla molt bé que ho faci, de que nosaltres mantenim els impostos congelats i tal, crec que hauria de fer front comú en molts altres ajuntaments que estan fent aquesta pressió perquè canviï el sistema de finançament, perquè aquesta promesa de la compensació del canvi de càlcul de les plusvàlues arribi, i per tant els ajuntaments ho passen pitjor, perquè si no ens quedem en un debat que és una mica fals. És a dir, un ajuntament acabarà pujant els impostos quan veja que necessita pujar-los per a mantindre els serveis que ha de prestar. I si no, doncs s'apretarà el cinturó. Mentre s'apreten el cinturó en coses que no són essencials, doncs mira, ens poden queixar de si el Nadal està millor o pitjor, però mira, al final que se'n vagi a l'envelat, ens sap molt greu, però no estem deixant que la ciutat es desmunte. Però en canvi hi ha altres ajuntaments que és que els va de pujar els impostos poder mantindre serveis bàsics, no? I això també és una trampa, no? Perquè en ajuntaments molt potents econòmicament, que tenen un valor cadastral elevat, que pujar una mica l'IBI pot repercutir en molts ingressos a l'ajuntament, al final tenen molt més marge de maniobra que altres ajuntaments que no tenen aquesta capacitat, perquè el seu valor cadastral, per exemple, és més baix. I després una última cosa, i en això acaba, és que crec que els ingressos de l'ajuntament estan massa vinculats a la lògica immobiliària, perquè bona part dels ingressos venen de l'ICIO, de les llicències d'obres, tot això és molt fluctuant i fluctua també en funció del moment econòmic. Quan hi ha una bombolla, de sobte els ajuntaments comencen a tindre molts més ingressos, però és una cosa puntual perquè quan això esclata ja no entra. I alhora l'IBI, vulguis que no, és l'efecte posterior d'això. És a dir, si tu has començat a construir el gran i la gent viu, acaben pagant IBI. Però si t'has gastat molts diners urbanitzant un barri que després no viu ningú, allà tens uns serveis que has de mantindre, però no tens els veïns que paguen l'IBI per mantindre'ls, no? Per tant, crec que necessitem una reflexió més de fons, que no depèn ni molt menys només de Sant Cugat, però de com ha de funcionar un ajuntament a nivell de finançament. Mentrestant, si el govern ha decidit congelar l'IBI, jo crec que es podria haver revisat, però sempre que s'hagués tingut en compte el tema aquest de les subvencions posteriors per a que, ostres, fora d'una forma més repartida.
Subscric 100% el que has dit, i més ho has dit superbé. Clar, gent que et ve viure que després et pagarà l'IBI però que et demanarà serveis.
Clar.
Per tant, o sigui, també aquesta perversitat, no?, de política immobiliària, de consumir territori, doncs, per ingressar per impost d'obres, etc., doncs és perversa, primera perquè trinxes el territori i després perquè, bueno, vés a saber quin monstre pots acabar generant, no? Sant Cugat, al final, fruit de cert tipus d'urbanisme, és una ciutat molt cara de mantenir. Al final, la horitzontalitat, no?, de molts barris de la ciutat produeix, doncs, que, bueno, l'IBI no és només car perquè el valor cadastral és alt. Al final és que és imprescindible per poder mantenir aquesta ciutat. El que deies, no?, del front comú, clar, al final qui decideix com es finança els ajuntaments, és evident que no són els ajuntaments, sinó que és el govern central. Per tant, és difícil doncs, que cedeixi més pressupost a aquell que realment pateix les conseqüències d'aquest mal finançament. No? Al final, des del govern central, des del Ministeri d'Economia i Hisenda, etc., pateixen poc la pressió del ciutadà. Passa no només amb serveis, passa amb política d'habitatge, passa amb moltes coses que els ajuntaments no deixen d'estar una mica en bola, si se'm permet l'expressió, davant d'unes problemàtiques socials que han de resoldre. I acabo, el tema de la tarifació social, no? Veiem com històricament, no? El que la llei permet bonificar famílies nombroses, després es va incrementar amb les monoparentals. Clar, justificat com a polítiques de natalitat, dius, bueno, o plantegem una altra manera de pagar les coses, o política de natalitat, quan la gent no té ni un fill, no s'atreveix a tenir el segon, bàsicament, ja ho sabem tots, per a preu de l'habitatge, per precarietat laboral i per tantes i tantes altres històries, no, que la gent no es llença a la piscina de tenir criatures, no? Per tant, que l'única bonificació permesa per la llei, que a més és un lobby de pressió molt elevat, sigui la família nombrosa, doncs em sembla que és avui en dia ja s'ha de modificar de dalt a baix. En tot cas, amb això no estic dient que es treguin les ajudes a les famílies nombroses, senzillament fem un càlcul de membres de la unitat familiar per ingressos i a partir d'aquí veurem quina és la situació de cada casa, sigui nombrosa o no. Aquest és el gran repte que tenim a l'hora, ja no només de pagar l'IBI, sinó de pagar tantes altres coses de taxes públiques.
De fet, perdona, afegeixo una cosa sobre això, sobre el canvi que s'ha fet a les famílies nombroses, s'ha tret el topall dels 50.000 euros, ara em sembla que bueno, no n'hi ha de topall, no? Vaig estar veient,
no,
però sí que és cert que si cobres més de 70, la bonificació
és, un 5%,
és molt clar. Poca cosa, però seria com zero, però això. En canvi, s'ha afegit el del valor cadastral que no existia, no? Depèn del preu. O del valor cadastral, no del preu de casa, no? El valor cadastral de casa teva, també tens més o menys bonificació. Tot i que, bueno, en general deu funcionar com a mesura, però segurament hi ha milions d'excepcions que se't colen pel
ara, per saber la bonificació que tens, has de jugar a barcos, has de triar...
Sí, la taula aquella que ens van passar, no? Digues, Neus, perdona.
De fet, és que no tinc gaire cosa a afegir.
Ah, d'acord.
Perquè estic subscric el que diu el Jordi, bueno, els dos... Vam equivocar-me de nou.
No els de Jordis, eh?
Però crec que... Jo no sé si té lògica no haver pujat a l'IBI en aquesta situació de dificultat econòmica que passa en aquest moment l'Ajuntament. És cert que paguem, bueno, que Sant Cugat té un IBI molt car, però també és cert perquè el valor de les vivendes és molt alt. Llavors, jo crec que la clau seria, el que, tal com deia el Jordi, el tema de les bonificacions, no? Però en funció de la renda, més que perquè al final, perquè no repercuteixi amb la gent amb més dificultats, no?
Igualment... Però... Perdó, no, acaba, perdona. No, que estàvem centrant-nos molt en l'IBI, perquè és l'element que ha generat més debat, però també és cert que l'Ajuntament ha perdut algunes oportunitats de crear noves taxes, no? Es va passar pel ple una moció per a fer una taxa per a la taxa Amazon, que sí li diu, no? Per als distribuïdors que acaben ocupant molt d'espai públic, perquè una terrassa paga per l'ocupació de l'espai públic i aquesta gent que va aparcant les furgones pel poble no estan pagant cap taxa. És una forma de gravar un altre fet. I que també podria repercutir en un ingrés per a l'Ajuntament, no? Pues, potser hi hauríem més vies d'explorar això i que no només seria l'IBI, que ja sabem que té les limitacions que abans comentava el Toni, no? Que al final la capacitat de fer una subvenció després o no és en uns casos molt determinats i que és molt difícil realment aplicar una tarifació perquè de fet és impossible, el que fem és una trampa de subvencionar-la després.
Sí, no? La llei no t'ho permet, has de fer això, la subvenció posterior, que el ciutadà n'estigui assabentat i la sol·liciti.
Sí.
La resta va per bonificació, és descompte.
I després hi ha el factor, deixeu-m'hi afegir, més polític de quan congeles i quan puges, no? És a dir, és molt populista dir que congeles, no ara, vull dir, qualsevol, és a dir, Sabadell si ha pujat el 15% és perquè segurament els últims, no sé, potser estava congelat des de feia 5 o 6 anys, sí. i de cop ho fas de cop. Ostres, potser si fas cada any un 2, un 3... la gent ho nota menys i tal, i traiem del joc polític, no? Aquest, tu congelo i tu pujo, i l'altre és, i quan tu pujo? El primer any de mandat. Quan et faig aquesta clatellada, el primer any de mandat? No te'l faré l'últim any de mandat, no? Vull dir que aquí també es juga amb això.
Sí, però això no n'estarem exempts mai, no? Sí que és cert que en el fons també hi ha un... O sigui, quan parlem d'impostos, normalment, clar, com... és absurd perquè separem la part pressupostària de la part de recaptació, no? I és absurd, perquè al final podràs fer un pressupost en funció dels ingressos que tens, que per tant és recaptació. Llavors, en el fons de tot plegat hi ha com es financien els serveis públics i fins a on volen que arriben els serveis públics, allò que es diu redistribució de la riquesa. Tindre més o menys capacitat de recaptació permetrà tindre uns serveis d'unes característiques o d'unes altres, més assistencials o més garants de drets universals, perquè això té un cost i el cost depèn de la recaptació. I en el fons hi ha la idea de on estan millors els diners. Entrant a l'administració per a fomentar una política redistributiva, que no sempre està garantida perquè depèn de la gestió política d'aquesta redistribució, o en la butxaca de la ciutadania perquè això fomenta el consum, pot fer que petits comerç tinguin una miqueta més de gent comprant, però també és trampa, perquè dir que tu ajudaràs al petit comerç no pujant els impostos i després la gent se'n va al súper, doncs tampoc és que siga la millor política de foment del comerç local, per exemple. No? Per tant, en el fons hi ha són mirades ideològiques que no ens traurem mai de sobre. I crec que està bé que estiguin, perquè és un debat que és interessant, i que també la gent vota en conseqüència per aquest debat, entre altres coses, no? I ha d'estar sobre la taula.
Sí, l'únic que polític... Perdó.
Digues, Neus.
No, deia que amb la línia del que deia el Jordi, no? Si tu deixes els diners a la butxaca dels ciutadans, vol dir que no, que tampoc els hi prestaràs els serveis necessaris, no? Per tant, fomentaràs cada vegada que els serveis que haurien de ser universals siguin cada vegada més privats, no? Que la gent opti per tot el que sabem, no? Pel metge, per l'escola, etc.
Totalment, sí.
No, però ha sortit la paraula populisme fa una estona, que quan has comentat el tema del debat polític quan es parla de pressupostos, no? Jo crec que sempre és un debat on hi ha molta deslleialtat política, govern-oposició, sempre habitualment, hi hagi qui hi hagi, en general, i després molt poca transparència. Quan aquests partits que ens diuen que baixaran els impostos i tots viurem millor, el que no diuen és que retallaran, perquè és evident que si hi ha menys ingressos hi haurà menys serveis. No? Llavors, no es fa aquest debat normalment amb lleialtat, i a més genera una opinió, no?, per damunt de la ciutadania, no?, com si els impostos fossin una cosa dolenta. No? Que, llavors, això també té cert perill, no? Al final els impostos, evidentment ben gestionats, i hem d'exigir una màxima bona gestió, però són per donar-nos serveis a tots. Per tant, quan algú et diu baixarem impostos, automàticament que et digui que deixaràs d'oferir.
I aquí tenim el debat ideològic, que sempre hi és i sempre hi serà, malgrat el que puguem comentar. També s'ha que sigui així. Doncs moltíssimes gràcies. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots tres per venir fins aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. I als oients, recordeu, hem recuperat el 2024, tornen les tertúlies cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també a través de la web www.cugat.cat. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Bon dia.